Com cada 15 dies ens visita la Marina Torres, que és comunicadora i científica, a més de biòloga. Molt bon dia, benvinguda.
Què tal?
Colors de tardor, veig aquí en el títol del guió, Arriba la nit de castanyada, estem en plena tardor.
Exacte, i com ja podem veure per aquí als voltants, doncs ja comencem a tenir paisatges, bueno, aquí justament davant de l'estudi, no? Però els boscos ja comencen a canviar de tonalitats de colors i ja passem a veure doncs, els arbres de color taronja, groc, marró, i alguns doncs, ja aviat començaran a perdre les fulles, no? Per exemple, els avellaners, els castanyers, els roures o els faigs.
Per què perden les fulles els arbres per aquesta època de l'any?
Sí, avui resoldrem aquests enigmes de la tardor, no? Els arbres deixen caure les fulles per dues raons principals.
A veure.
La primera, ho fan per adaptar-se al fred.
Ah.
Clar, què passa? Que l'hivern comença a fer més fred i els arbres, clar, què podria passar? Que amb aquests freds i aquestes fortes glaçades que poden arribar a l'hivern es podrien glaçar les fulles i, per tant, es podria fer mal l'arbre, es podria arribar a morir, fins i tot. Llavors, les deixen caure per evitar que això passi. Una altra raó perquè deixen caure les fulles és per estalviar energia.
Ah, sí? Això és un estalvi d'energia?
Sí,
per què?
És una estratègia que fan. Com sabem, els arbres i totes les plantes doncs, s'alimenten i obtenen energia amb la fotosíntesi, que és aquest procés que obtenen energia amb la llum del sol. I què passa? Que l'hivern, és a dir, ara a la tardor, que ja comença a escurçar-se els dies, cada vegada hi ha menys hores de llum, què passa? Que els arbres amb les fulles diuen entre cometes, tenim menys hores de llum, per tant no ens surt a compte fer la fotosíntesi, perquè amb tan poquetes hores de llum ja no obtindrem l'energia que necessitaríem.
D'acord, no tenim temps material per fer la fotosíntesi.
Clar, no podrem créixer tant com poden fer-ho a la primavera o a l'estiu. Per tant, les deixen caure, les fulles, i així no han de gastar doncs, a fabricar fulles per poder fer la fotosíntesi. No? És com una estratègia d'estalvi.
Molt bé, doncs tenim aquestes dues raons per les quals cauen les fulles. Primera, adaptar-se el fred, allò com una mesura de precaució, allò perquè l'arbre no es pugui fer mal davant de possibles glaçades, i després un estalvi d'energia que ara ens has explicat. Però l'altra pregunta és com s'ho fan els arbres per deixar caure les fulles?
Sí, quan cauen les fulles, que nosaltres ho podem veure, realment a dins de l'arbre han passat moltes coses, molts processos i reaccions químiques. Els arbres a les fulles hi tenen uns sensors, que aquests sensors detecten dues coses. Detecten la llum i detecten la temperatura. I és el que els permet a l'arbre prendre aquestes decisions, no? Com que dèiem que a la tardor ja els dies es comencen a escurçar, hi ha menys hores de llum, i aquests sensors que tenen a les fulles ja són capaços de detectar, no? I llavors avisen a l'arbre i diuen, ei, ja, els dies s'estan escurçant, vol dir que arriba la tardor. Per tant, ja hem de començar a activar tots aquests mecanismes de caiguda de fulles. I d'altra banda, aquests sensors que tenen les fulles també detecten les temperatures, detecten el fred. Poden saber si realment ja els dies comencen a ser més freds, les temperatures màximes ja van baixant.
Ara m'estàs deixant fora de joc absolutament, eh?
És que els arbres, és a dir, bé, les plantes en general...
Són més intel·ligents que algunes persones,
sí.
Pel que estic veient.
Ens sorprenen molt. I llavors, quan l'arbre detecta aquestes coses... és quan activen ja una sèrie de mecanismes per deixar caure les fulles. I què fan? Doncs aturen el seu metabolisme, és a dir, deixen de funcionar internament, no?
Sí.
I una altra cosa que fan és que bloquegen aquestes vies, el que vindria a ser els nostres vasos sanguinis, però en els arbres, que és per on circula la saba, no? L'aigua que xuclen i ho distribueixen per tot l'arbre, taponen el que va del tronc a les branques, allà hi posen un tap. Llavors, què passa? Que els nutrients no arriben a les fulles.
Per tant, les deixen morir.
Les deixen morir, exacte. Quan que ja no arriben allà res de nutrients ni aigua, es van assecant i finalment és quan cauen i es desprenen de l'arbre.
Per tant, l'arbre voluntàriament deixa morir les fulles
perquè
puguin caure. És que sembla que parlem de microtecnologia en el moment que em dius que hi ha uns sensors a les fulles que detecten...
Sí, són cèl·lules de l'arbre que detecten la llum, com sensors que nosaltres ens podem imaginar coses tecnològiques.
O sigui, aquests sensors fan dues coses. Una, estem detectant que hi ha menys llum de dia i, per altra banda, els sensors també detecten que les temperatures baixen.
Exacte.
Per tant, un cop aquests sensors envien la informació a l'arbre decideix taponar el que és els nutrients a les sí. fulles, fan un tap...
Sí. I les deixen morir.
I les deixen morir. Molt bé. Fantàstic. I per què canvien de color verd, passen al taronja, després passen al groc?
Sí, quan l'arbre fa tot això, que comentàvem ara, atura el metabolisme, com que les fulles deixen de funcionar, si ens en recordem, a les fulles el que fa que li doni el color verd
sí.
és la clorofil·la, que és aquest pigment, no?, que dona el verd a les plantes. Però quan l'arbre bloqueja el pas d'aquests nutrients cap a les fulles, aquesta clorofil·la es va malmetent, també va deixant de funcionar i es va desfent, es va degradant. Aquest pigment ja va perdent força. Llavors s'activen altres pigments de les fulles, que també estan allà, però s'activen com el pas final ja de la fulla. No? Quan la fulla s'està morint, s'activen aquests pigments que són el de color groc,
sí.
taronja, marró, que si ens hi fixem és un gradient. No? És com, primer les fulles comencen a ser grogues, van canviant, a la meitat de la fulla a vegades ja podem veure aquesta transició de colors. No? I aquests colors són per aquests pigments que es diuen xantofil·la i carotè.
Molt bé.
Que tenen a veure amb els colors de les pastanagues o carbasses.
Ah,
que
sí? Tenen el mateix component?
Són el mateix pigment.
Mateix pigment.
Que li dona aquest color taronja a alguns fruits o a altres fulles.
I de fet aquests colors són els que ens donen aquests paisatges espectaculars de tardor, color verds, taronges, grocs,
sí.
espectaculars. Què passa amb el canvi climàtic, Marina?
Abans parlàvem que els arbres amb els sensors detecten les temperatures, no? Però com ja anem sabent, cada vegada les temperatures són més càlides, amb el canvi climàtic doncs la Terra s'està escalfant. I què pot passar? Doncs que la tardor arribi més tard, perquè si fa menys fred, doncs els arbres es poden confondre. I pot arribar la tardor, com nosaltres coneixem pel calendari,
sí.
però si fa més calor de lo normal, doncs els arbres poden dir, ah, no, aquí la tardor encara no ha arribat.
Com ha vingut a passar ara una miqueta?
Bueno, sí, aquesta època ja sol passar, que hi ha unes setmanes de calor, que la gent va en màniga curta.
Clar, l'Albert Borràs ens diu que ara s'han començat a normalitzar les temperatures,
sí,
però que veníem d'unes setmanes...
Venim d'uns dies bastant estranys, i això cada any doncs, es va notant més, els meteoròlegs ja ho saben prou bé, això. Llavors, aquests canvis de temperatura pot confondre a les plantes i als arbres. Llavors, si la tardor i l'hivern comencen més tard, perquè el fred arriba més tard, també pot repercutir a l'arribada de la primavera, això. Perquè de la mateixa manera que detecten el fred, també detecten la calor.
Correcte.
Llavors poden florir una mica abans o després del que tocaria. És a dir,
algunes vegades ho hem vist amb els ametllers, sobretot.
Sí,
eh?
Que estem al mes de gener i comencen a florir els arbres i això doncs, no hauria de ser així.
La tardor és sinònim d'espectacle de color i de natura. Abans en fèiem referència a aquells paisatges. On podem anar per gaudir aquests paisatges de tardor?
Els llocs més emblemàtics que tots coneixem són les fagedes.
Sí.
I aquí a Catalunya doncs, tenim a la Garrotxa, per exemple, tenim la famosa fageda d'en Jordà, o també la fageda de la Grabulosa. El Montseny també és molt, molt maco d'anar-hi, on hi ha la fageda de Santa Fe del Montseny, on hi ha molts castanyers i avellaners, perquè els castanyers, bueno, aquests arbres en concret i avellaners, doncs, es troben en certs punts no?, d'aquí a Catalunya, i el Berguedà també, per allà on hi ha el parc natural del Cadí-Moixeró. Realment, a la tardor és un espectacle i un bon lloc per fer fotos molt maques.
I per acabar, tenint en compte que avui és la castanyada, parla'ns una mica sobre aquest arbre, el castanyer.
Sí, perdó, el castanyer. Que aquí a Catalunya n'hi ha només en certes zones. Aquí a l'Anoia no en tenim.
Ah, no en tenim, no. Cap ni un.
Si en veiem, segurament és el castanyer bord, que és una altra espècie de castanyer de l'Índia.
Bord, per tant,
vol
dir que la castanya no es menja o no surt castanya? O...
Algunes vegades a alguns patis o jardins, sí. alguns llocs es veuen castanyers, però són castanyes falses, diguéssim, que no es poden menjar. Llavors el castanyer que ens dona les castanyes, que ens menjarem avui a la nit, és el castanea sativa, que es diu amb el nom científic. I aquí a Catalunya en podem trobar per la província de Girona, per Vallès Occidental, també per Osona i per Prades, més que per Tarragona. Aquest arbre, el castanyer, realment prové de l'Europa meridional i de l'Àsia Menor, és a dir, de Turquia.
Ah,
de la zona de Turquia.
No és autòcton d'aquí?
No és autòcton.
Carai.
Estem parlant de molts centenars
d'anys. Sí.
Però va ser introduït. És un arbre que els romans, ja parlem d'aquesta època, el van introduir perquè era un arbre que anava molt bé per cultivar-lo. Les castanyes doncs, eren un aliment molt nutritiu i més endavant es va començar a cultivar. O sigui, el van importar i el van començar a cultivar per obtenir les castanyes i, d'altra banda, per obtenir la fusta, perquè és un arbre que anava molt bé per construir, per fabricar mobles.
Una cosa, aquí ens comentes que a la comarca de l'Anoia no n'hi ha, que a les comarques de Barcelona és molt difícil trobar
castanyers... No, en general, per la província de Barcelona no és habitual trobar castanyers.
Girona, Vallès Occidental, Osona, Prades, etc, etc. Quin clima necessita un castanyer?
Humitat. Humitat, de boscos d'aquests que són tancadets, humits i foscos.
Per tant, com més frondós és el bosc,
sí,
més ombra hi ha...
Sí. És el lloc idoni.
És un lloc on també es fan bolets, per
també,
exemple, on es
també.
Fan més bolets, sí.
Exacte.
Doncs, Marina Torres, gràcies per haver vingut, que vagi molt bé. T'espero d'aquí 15 dies.
Molt bé, fins una altra.